Bona tarda. L'Ajuntament ha convocat els Premis Sant Cugat de l'any i recupera així uns premis anuals de caràcter institucional. Aquests nous guardons reprenen els Premis Ciutat de Sant Cugat, que es van convocar anualment entre els anys 2005 i 2018, la convocatòria dels quals, els premis corresponents a l'edició de l'any 2019, no es va fer efectiva per l'arribada a principis de 2020 de la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya. Posteriorment, no s'ha celebrat cap edició més i els Premis Ciutat de Sant Cugat eren hereus, de fet, dels Premis Sant Cugatenc de l'any, una iniciativa de l'Associació Amics de la Ràdio Sant Cugat, iniciada l'any 1982. Els Premis Sant Cugatenc de l'any van deixar d'atorgar-se l'any 2002. Marea Blanca i la Plataforma de Pensionistes de Sant Cugat se sumen a la manifestació d'aquest diumenge per exigir que no es privatitzi la sanitat pública. Les entitats santcugatenques han fet una crida a trobar-se el mateix diumenge a 3:15 del matí a la plaça de Lluís Millet per agafar el tren i unir-se a la protesta que arrencarà a 12:15 del migdia a la plaça Urquinaona de Barcelona i baixarà per Via Laietana fins a la plaça de Sant Jaume. Recuperar la figura de la psicòloga és l'objectiu de futur que es marca un Colliga a Sant Cugat. Aquesta especialitat, que donava resposta a les necessitats dels malalts de càncer i les seves famílies, es va perdre a la delegació local de l'entitat fa 4 anys amb l'arribada de la pandèmia de la Covid-19 i l'associació està en procés de recaptar fons per tornar a disposar d'aquest professional. Un Colliga celebra enguany el seu 15è aniversari a la ciutat i el 21è des de la seva creació a Terrassa. Dues de les seves voluntàries, Montserrat Claramunt i Maria Cinta Borrell, han visitat aquesta setmana el programa Entitats de Cugat Mèdia. I Miquel Pelayo ha estat reelegit com a president del Club Rugbi Sant Cugat en ser l'únic candidat al càrrec aquest dijous a la sala d'actes de la Guinardera. Pelayo afrontarà el seu segon mandat al capdavant de l'entitat durant els propers 4 anys. Mauri Benito, que era l'altre candidat que havia anunciat que es presentava al càrrec, finalment no ha fet el pas endavant. El màxim mandatari del club ha explicat que les bases del projecte són la continuïtat basada en els èxits de l'escola, la consolidació del primer equip femení a Lliga Iberdrola, màxima categoria estatal, i cercar també l'ascens del sènior masculí a divisió d'honor. El president del Club Sant Cugatenc creu que la formació de persones és el principal repte que cal desenvolupar en aquest club. Res més per ara. La informació torna d'aquí una hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Reprenem el Connectats a les 5:03 de la tarda, inici d'aquesta segona i última hora amb la informació de servei. Comencem amb el trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Repassem aquesta xarxa viària. En principi, res de l'altre món. És una tarda de divendres, per tant, en general hi ha volum de trànsit, bàsicament vies properes a Barcelona i a les seves rondes. Per exemple, destaca, és cert, la ronda de dalt molt carregada en sentit Besòs. A mitja tarda hi ha hagut un accident, a primera hora de la tarda hi ha hagut un accident, anant cap al nus de l'activitat, en principi ja resolt, però ha deixat tocada, molt carregada, aquesta ronda de dalt, com us dèiem, anant cap al nus de la Trinitat. A l'extrem sud de Barcelona ens quedem amb l'autovia A2, uns 4 quilòmetres de lentitud i aturades entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí en sentit Martorell. Per tant, sortint de Barcelona des d'aquesta autovia A2, i a l'extrem nord destaca la C58 carregada arreu, un parell de quilòmetres entre Montcada i el nus de la Trinitat, entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat, en aquest cas d'entrada a Barcelona. Com a incidències, a l'autopista B23, un vehicle variat, aturades puntuals de quilòmetre, quilòmetre i mig a Sant Feliu de Llobregat, en sentit Barcelona. I a la P7 sí que hi ha problemes, ja a l'extrem sud, però parlem de problemes a la zona de l'Ametlla de Mar, per tant, cua en aquesta zona, ja parlem de l'extrem sud de Catalunya, entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar, sentit nord, sentit Tarragona. El que us dèiem, a la resta de dies hi ha trànsit, però sense més sorpreses, sense grans incidències.
Perfecte, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana, Roger.
Igualment, a reveure.
I pel que fa al Transmet, el Servei Públic de Transport, que ens informa Daniel Cáceres.
Doncs en aquests moments podem parlar d'un divendres de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa. Així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. No obstant, per una nova fase de les obres d'ADIF en el corredor mediterrani, aquest proper cap de setmana, 6 i 7 d'abril, s'interromp la circulació de trens de la línia R4 de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès. Renfe ha establert un servei alternatiu de transport per carretera entre aquestes estacions amb autobusos cada 30 minuts. De moment, això és tot des del Transmet.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Veus locals. Aquest podcast és una producció de Ràdio Ciutat de Badalona.
La vitrallera badalonina Irene López fa més de 30 anys que es dedica a aquesta professió i aquest febrer ha rebut la distinció de mestressa artesana de la Generalitat en reconeixement a tota la seva trajectòria. A Badalona ens esperen la Irene López i el nostre company Santiago Espasa.
Bona tarda, Carme. Exacte, avui parlem amb Irene López, una artesana que actualment compta amb la seva pròpia marca anomenada Somnis de Vidre, amb seu a Badalona. Bona tarda, Irene.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Parla'ns una mica, no?, sobre aquest ofici o aquesta professió. Com vas decidir que volies ser vitrallera?
Doncs va ser una mica accidentat la decisió, perquè, tot i que jo vinc d'una família que s'ha dedicat sempre a coses artesanals, el meu avi era corder, meu pare pintor, i sempre m'he interessat molt per l'artesania i per les coses manuals, no tenia intenció com a tal de dedicar-me a res de tot això. Però, bueno, la meva mare anava a una escola de manualitats i hi havia una professora que es va decidir a ensenyar a fer vitralls i treballar amb el vidre. Ens ho va comentar a casa i el meu pare i jo ens vam engrescar i vam començar tots tres i va ser així una mica accidentat, no?, el tema de que comencéssim. Sí que és veritat que era una professora que era com molt agosarada, va decidir molt ràpid d'ensenyar aquestes tècniques i no en sabia gaire. I llavors tot un grup d'alumnes que anàvem vam fer com un grup paral·lel i llavors vam anar de manera autodidacta aprenent dels propis errors. I llavors sí que després he anat fent cursos de reciclatge i m'he anat formant una miqueta més. Però bàsicament sóc autodidacta. D'entrada, unes bases sí que ens les van donar, però després sí que, és el que t'he comentat, és aprenent dels propis errors. A lo millor soldaves una cosa, es desmuntava, llavors començàvem a investigar per què s'havia desmuntat i llavors un posava la seva part, l'altre. Fa molts anys no hi havia tutorials d'internet que poguessin mirar com ara, que dius, va, vaig a mirar a YouTube o alguna cosa. No, llavors era com això, anar aprenent i anar practicant i anar-se entrebancant moltes vegades i anar-se aixecant una altra vegada. I llavors...
I clar, en aquella època, la maquinària o que utilitzaves és la mateixa que utilitzes ara mateix o això ha anat com evolucionant i, doncs, la tecnologia ha millorat?
En essència era la mateixa maquinària, però sí que és veritat que amb el temps doncs, les màquines de polir doncs, evolucionen i ara les màquines són molt més bones que el que eren abans. Jo, de fet, vaig començar polint els trossos de vidre i de cristall a mà, amb una llima i llimant el vidre a mà. I, bueno, però perquè l'escola no disposava de màquines polidores, n'hi ha, i després nosaltres amb els meus pares en vam comprar una i canviar tot radicalment.
I tornarà una mica a aquest origen, hi ha un negoci familiar llavors en aquest moment, perquè dius que el teu pare i tu us veu capficant aquest tema, doncs sí. Com va començar, no?, a convertir doncs, aquesta cosa que us agradava en una professió.
Aquí va tornar a ser una altra vegada una mica accidentat, casualitats. Els meus pares tenien una casa i s'estaven fent els vitralls d'aquella casa, bueno, els estaven fent tots tres. Llavors, doncs, hi va haver gent que els va veure com treballàvem i ens va demanar, això era l'Empordà, eh? Llavors, ens va demanar que si els hi podíem ensenyar de fer-ne. Llavors, bueno, vam dir, bueno, sí, com vosaltres vulgueu, veniu i nosaltres us ensenyem el que nosaltres sabem i cap problema. Però ho vam voler com de manera més professional, no? No volem fer classes cada setmana i tal, i llavors vam dir, bueno, si aconseguim fer un grup una miqueta maco, doncs ens animem. I sí, al cap de sin comerlo ni beberlo, com es diu, ens vam veure una mica involucrats amb aquest projecte que no teníem previst nosaltres. Llavors vam començar i, bueno, i a partir d'aquí vam començar el projecte el meu pare, la meva mare i jo, inicialment.
Clar, si et volia preguntar això, no? Sí. El recorregut. Primer comenceu tota la família, però tu ara mateix tens la teva pròpia marca aquí a Badalona. Uh-huh. Llavors, quins passos per arribar en el moment d'ara?
Sí, doncs mira, nosaltres vam crear l'escola a Figueres, es deia Taller de Tiffany en aquell moment, i això va ser l'any 1996, sí, el 96, i la vam tenir fins al 2011. Llavors jo, per qüestions personals, el 2011 vaig tornar aquí a Badalona, i llavors aquí sí que llavors ja em vaig desmarcar del projecte aquest que havíem començat amb els meus pares, i els meus pares segueixen, estan a l'Empordà, bueno, van i venen. Llavors jo vaig canviar el local, tenia un local més petit, allà tenia l'escola que teníem a Figueres era un espai molt gran i era escola, botiga i teníem exposició. Aquí no, aquí és un taller més petitet, més íntim. Vaig fer com un canvi d'enfocament, em vaig dedicar més a treballar jo en un espai més personal, vaig dedicar-me a crear col·leccions de joieria, vaig canviar el nom del taller, i llavors des del 2011, ara en vez de taller de Tiffany és Somnis de Vidre, i estic jo sola.
Somnis de Vidre.
Somnis de
Vidre. Per què aquest nom?
Doncs va ser com una mica una inspiració, perquè tenia molt clar que volia canviar el nom, però no acabava de trobar, i allò que vas fent com brainstorming, si vas agafant noms i coses i vas apuntant idees i coses que et van venint al cap, i em va venir Somnis de Vidre i vaig trobar que era el nom ideal.
Clar, perquè parlant de vidre, què és per tu el vidre? Perquè per una altra persona no significa res, però clar, per tu és algú molt important.
Doncs per mi és la manera de... És la meva manera de viure, és la meva manera de poder expressar la meva creativitat a coses que potser podria plasmar d'una altra manera i no sabria, amb el vidre més fàcil. Ja sigui amb els colors, ja sigui amb les textures, ja sigui combinant tècniques, sempre quan faig una peça la miro i dic, uau.
Clar, i en aquest espai de Badalona podem trobar aquestes peces que tu realitzes. Parla'm una mica de com funciona, no?, aquest espai que tu tens aquí a la ciutat.
Doncs mira, jo treballo, faig ja, com dues, ja dues línies, no? El que és part de joieria, que això sí que puc tenir una miqueta d'exposició perquè logísticament és més petitó i és més fàcil d'exposar. I després hi ha tota la part de vitralls, làmpades i tot això, que això ja és més que treballo per encàrrecs, perquè les làmpades sí que en puc tenir alguna de feta, i de fet en tinc alguna en exposició, però els vitralls sempre treballo sobre mides concretes. No hi ha una finestra estàndard, unes mides estàndards, sinó que cada casa té unes mides diferents, i llavors, clar, no puc tenir un vitrall i tenir-lo exposat i que algú me'l compri. He de treballar sobre unes mides concretes. Llavors, doncs, el tema de vitralls, el que tinc més amb exposició és tema fotografia, he anat recopilant totes les fotografies de les feines que he anat fent, i és el que puc ensenyar, una mica un catàleg personal de les coses que he fet. L'altre sí que físicament puc ensenyar-ho.
D'aquest catàleg personal que acabes d'anomenar, em sembla interessant saber de tota la teva història, de tot el teu procés, doncs alguna peça, algun producte que t'agradaria remarcar, que està en algun lloc en concret.
N'hi ha diverses. Doncs... algunes peces que m'han resultat després com molt satisfactòries. Una és a nivell personal. És un vitrall que tinc en una casa al Golf de Peralada, que és un quadre d'un senyor que era pintor. Llavors aquest senyor em va portar el quadre i em va dir, vull això en vitrall. Llavors, clar, aquí hi havia com una doble càrrega emocional, no?
Clar.
Llavors era un vitrall molt gran, que està en una casa, que és a l'entrada de la casa i separa el que és l'entrada del menjador. És un vitrall... És curiós perquè tothom associa els vitralls
a les esglésies.
Exacte.
Sí.
O a coses molt clàssiques. Mm. No? I aquest vitrall, és, a part de que té uns colors molt impactants, és un quadre abstracte. amb la qual aquí hi havia com
encara
un trencar una, més motlles, no? de tots els estereotips que tenim marcats amb el que ha de ser un vitrall. I llavors, doncs, aquest, quan vaig tenir la peça feta, em va fer vibrar molt, perquè era com això, plasmar uns sentiments d'una persona que havia, ell ja havia plasmat amb un quadre, i llavors jo la vaig com tornar a fer amb gros, i això em va enriquir molt. Mm. I després uns altres vitralls que també m'agradaria així com destacar, i aquests sí que es poden veure, tothom que vulgui pot anar, són els vitralls de l'Ajuntament de Roses. Uh-huh. És a la porta d'entrada de l'edifici, és un edifici antic de l'Ajuntament, que està en el passeig, i són uns vitralls que són amb roses. Tots són unes roses. Tenien una part de dalt feta antiga, i llavors van voler fer totes les portes, i llavors a partir d'aquests dos vitralls petits que hi havia a la part de dalt, jo vaig fer les dues, bueno, de fet són tres portes, i són molt xulos aquests també, i aquests convido tothom que vagi a Roses, clar, a que els vagi a veure.
L'Ajuntament de Roses. I ara una pregunta per curiositat. A casa
sí.
Tens molts vitralls?
A casa no en tinc ni un.
Cap.
No, làmpada sí. Làmpada vale. Sí, en tinc alguna a la tauleta de nit, una a l'entrada, alguna cosa sí. Vitralls no en tinc cap. Potser és allò de que en casa de Herrero...
Sí, el trabajo sí. se queda fora de casa.
Sí, sí.
I ara parla'ns una mica també de la tècnica que utilitzes per fer aquests vitralls. No, no entenc gaire del tema, però m'imagino que potser hi ha diferents tècniques o diferents maneres
sí.
de fer.
Jo amb la tècnica que em sento més còmode treballant és amb la tècnica que és de vitrall, és soldat amb estany, estanyat, que és el que es diu la tècnica Tiffany. Val. Aquesta tècnica no és autòctona d'aquí. Aquí es treballava més tot el que és el vitrall antic aquí a Catalunya, o es treballava amb la tècnica d'emplomat. Tots els vitralls d'església són amb emplomat, i aquesta tècnica la faig servir més per restauració que per fer peça nova. A mi m'agrada més la tècnica soldada amb estany, la tècnica Tiffany.
No sembla feina fàcil, però ara, al desembre de 2023, se't va comunicar de rebre una distinció de la Generalitat i que la vas rebre presencialment al febrer d'aquest any.
Sí.
Explica'ns una mica en què consisteix, no?, guanyar aquesta distinció i com va ser el moment que vas rebre aquest, no sé si li diria premi.
Sí, de fet és un mèrit o és un guardó que et dona la Generalitat a través de la CAM, la Càmera de Comerç, Artesania i Moda. I llavors, això és com un reconeixement a tota la teva trajectòria com a artesà, no? Llavors, per poder-te l'atorgar has de complir uns requisits, que són mínim de 20 anys d'ofici, demostrar domini de la tècnica en la qual te'l donguin. A mi, per exemple, me l'han donat com a vitrallera. En el món del vidre, inclús dintre del vidre, hi ha diferents. Hi ha vidrers, vitrallers, talladors, bufadors... O sigui, i encara cada una d'aquestes categories, doncs, bueno, a mi, jo tenia... Ja prèviament tenia el carnet d'artesana vitrallera, i llavors me l'han donat com a mestre artesana vitrallera. Actualment, en el directori de mestres artesans, em consta que sóc l'única dona vitrallera. Mm. Tot i que hi ha més dones vitralleres, n'hi ha bastantes de dones vitralleres, però que tinguin el diploma de mestre artesà...
La primera.
Ara crec que sóc l'única. En el directori no surt cap més.
I aquest premi, com va ser la rebuda... d'aquest mèrit, aquesta distinció, com va ser la rebuda aquell moment?
Doncs va ser... Em vaig emocionar moltíssim quan em va arribar el correu de la Generalitat dient-me que me l'havien atorgat, perquè no és fàcil poder viure d'això, de l'artesania. Tot i que som un país que tradicionalment som un país artesà, és complicat viure d'això. Llavors, em va fer moltíssima il·lusió, perquè és com un reconeixement a tota la teva trajectòria, a tots els anys que has estat treballant d'això, picant pedra, i que t'arriba aquesta notícia i et diuen: ei, el que has fet, ho has fet superbé.
Jo sempre penso, a vegades, que sempre se'ns diu el que fem malament, però després mai ningú reconeix
exacte,
quan fas algú bé.
Exacte.
I quan algú t'ho diu, de sobte dius gràcies.
Sí,
no?
Doncs una mica és això. És això. I a més això de que són molts anys d'ofici, perquè ja dic, perquè te l'atorguin has de poder demostrar mínim 20 anys, però jo em porto ja 30.
Doncs moltes gràcies, Irene, per venir aquí amb nosaltres i explicar-nos una mica sobre aquesta professió que per tu és vocacional al 100%. Uh-huh. Però abans d'acabar et volia preguntar, per acabar, una cançó per tancar aquesta secció. Quina t'agradaria escoltar?
Doncs a mi m'agrada molt Carlos Santana i llavors té una cançó que es diu Victory is won, o sigui, la victòria es guanya, i aquesta frase per mi és com un lema. La victòria es guanya.
Doncs anem a escoltar-la. I a més, és guanyar també, doncs podem dir, aquesta distinció aquest any, aquest 2024, uh-huh, al Palau de la Generalitat, amb el president, no?
Sí, sí. Sí, sí.
Doncs moltes gràcies, Irene, per venir.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats a les xarxes.
Aquesta hora de la tarda és moment per repassar allò que han anat destacant les xarxes socials durant aquesta setmana. Nosaltres les recollim, i les recollim en un espai que avui ens presenta Pablo Palenzuela. Bona tarda.
Ei, 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 bona tarda, Carme. Una setmana més estem aquí a Connectats a les xarxes, la secció dedicada als més destacats de la setmana. Aquesta setmana, el futbol ha estat el protagonista amb molta polèmica, però també hi ha hagut espai per la Billie Eilish i la Dulceida. Comencem.
No voy a dimitir.
Luis Rubiales està sota el focus mediàtic perquè està acusat dels delictes de corrupció en els negocis, administració deslleial, blanqueig de capital i pertinença a una organització criminal. A la seva tornada a Espanya, després de passar unes setmanes a República Dominicana, el van arrestar, encara que ja està en llibertat després de prendre declaracions.
Para mí es que no hay delito.
Digo en concreto el delito que se denomina.
No, es que no hay delito, para mí. Esa es mi opinión. Mi humilde opinión, que además lo he vivido, que le hice la pregunta y que ella me dijo, vale. Entonces yo le dije, ¿te puedo dar un besito? Vale.
Bueno, ya
y le dimos un pico,
que
pues
esa
entonces,
su versión, pero que no parece
bueno,
que
mi versión ni la de ella nada más terminar el partido.
Cuestionar
6 días después cambió.
Cuestionar a Jennifer Hermoso no parece que sea...
Ah, ¿no se puede cuestionar a la señora Hermoso? A mí sí. ¿Por qué? ¿Porque soy hombre?
Es que usted está siendo juzgado.
Eso...
Abans d'abandonar el Punta Cana va estar entrevistat per Ana Pastor a la Sexta, al programa de L'Objetivo. Les seves declaracions han estat polèmiques, negant l'existència de delicte d'agressió sexual pel que se li acusa.
Entonces, quiero decir, ahí están las imágenes, los vídeos posteriores, los anteriores, todo lo que salió, ahí están. Y por lo tanto, que cada uno opine. Yo respeto mucho a la justicia, pero le digo, en ningún caso, ha habido... Es que no hay más que verlo.
Encara está a la espera del judici pel petó que li va donar a Jenny Hermoso.
No puedo llegar a entender que alguien piense que eso es una agresión sexual. Punto uno. Punto dos. Se produce, después de ganar un mundial, entre dos amigos, no lo digo yo, la señora Hermoso lo ha dicho, que había una relación de confianza, de amistad. Punto 3. Con una pregunta. Un agresor sexual no pregunta. Por supuesto, en el contexto. Y, por supuesto, sexual no había nada.
També s'ha viralitzat un vídeo del jugador Íñigo Martínez enfrontant-se a un aficionat.
El otro día te digo,
¿quién es tonto? La última vez que me llamas tonto, ¿has oído? La última que me llamas tonto, ¿has oído? La última, la última que me insulta, la última, tu amigo lo mismo.
Mentre el jugador es disponia a sortir d'un entrenament amb el Futbol Club Barcelona, un jove el va insultar. Martínez va decidir encarar-se amb l'aficionat.
Lo mismo, la última vez que me insultas. No, la última vez que me insultas. ¿Has oído?
¿Qué haces?
La última, ¿eh? La última. No es de chulo porque...
¿Y tú qué?
¿Qué vas? La última vez que me insultas.
El cas ha sigut només en un ensurt, però les xarxes han decidit prendre's la situació d'una manera còmica. Un usuari a Twitter ha fet una recopilació de l'enfrontament d'alguns futbolistes amb els seus fans, la majoria a la sortida dels entrenaments. Primerament Araujo atropellant a una dona... Sí, sí, com escolteu. Bé, atropellar potser no, però li va passar el cotxe per sobre del seu peu. Ell només volia saludar els seus admiradors.
Araujo, Araujo!
Cuidado. Un titi intentant raonar amb un nen que li donava cops a la finestra del cotxe. No li va servir de res, el nen només tenia una missió, aconseguir un autògraf.
Dime cuando vengo para no marearte.
I finalment Messi, renyant a un fan. És l'únic que li demanen perdó.
¿Para qué quieren siempre los mismos videos? Si yo hiciera un montón de videos así.
Perdón, Leo.
No pueden pasar todos los días entre los...
Vale, perdón, Leo, perdón.
Parece normal hacer siempre lo mismo, ya está, ya lo hicieron.
Perdón, Leo.
Vale, perdón.
Lo sentimos, Leo.
Ya lo hicimos post.
I ja deixant de banda les polèmiques, anem amb les bones notícies. La Dulceida està embarassada. L'influencer va penjar una fotografia amb la descripció «Les teves mamis t'esperen amb moltes ganes». La publicació acumula gairebé 800.000 me gusta i més de 20.000 comentaris.
Esto me encanta porque está previsto o prevista, que todavía no sabemos el sexo, que es otra de las preguntas, para el 15 de octubre, mi mes. Encima será Libra como Alba o si de repente decide... retrasar-se, Escorpio com ell.
Amb aquesta rebuda, l'influencer està contestant preguntes de seguidors a les seves històries.
Bueno, me estáis preguntando muchísimo de cuánto estoy. Estoy de 3 meses. Y los síntomas que he tenido, por suerte, estoy llevando un embarazo muy bueno. Tengo muchísimo sueño, me duermo por las esquinas todo el rato. Si era dormilona, ahora más. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
En canvi, l'intel·ligència artificial no ha estat ben rebuda. L'artist Ray Talians ha fet pública una carta en la qual més de 200 artistes condemnen les infraccions que es cometen en l'ús de la intel·ligència artificial contra els drets d'aquests creatius. En els signants d'aquest comunicat es troben artistes com Billie Eilish, R.E.M., Nicki Minaj, J Balvin, Jon Bon Jovi, entre molts d'altres. Demanen a les empreses d'intel·ligència artificial que deixin de degradar el valor de la música. Consideren que la intel·ligència artificial és una gran amenaça que s'ha d'aturar. Però aquestes crítiques no són noves, porten mesos succeint. La cançó que acabeu d'escoltar la va crear un usuari amb intel·ligència artificial, simulant la veu del Bad Bunny. Aquest es va enfadar molt i va criticar tots aquells que gaudeixen de la cançó. Tot i així, no va poder evitar la viralització d'aquesta. I ja deixant de banda les polèmiques i els influencers, anem amb les estrenes perquè Netflix ha estrenat Ripley, una minissèrie de 8 capítols que relata la vida d'un estafador.
You're a very hard man to find. No address, phone, office.
Tom. Please, Tom.
Tom Ripley.
Tom Ripley.
Thomas Ripley.
I like the name.
Andrew Scott fa de Tom Ripley, un estafador que és contractat per un home adinerat per intentar convèncer el seu fill de que torni a casa. En acceptar el treball, Tom entra en un món de riquesa i luxes, on ha de fingir ser algú més. Però per a mantenir aquest estil de vida necessita teixir una xarxa de mentides.
Tom what?
Ripley.
I fins aquí el Connectats a les xarxes d'avui. Ens escoltem a la propera o no, qui sap. I també desitgem des d'aquí una pronta recuperació a Sami Fernández, que la setmana que ve tornarà amb més notícies de les xarxes socials. Fins aviat!
Inequívoca, aquesta sintonia que ens porta a l'espai que dediquem cada divendres al cinema. Torna a la secció de cinema i ho fa amb les aportacions del periodista i cinèfil Jordi Guillem, que, com sempre, i sabeu, està acompanyat pel nostre company Sergi Estapé. Bona tarda.
Bona tarda. Com cada divendres, comencem la secció del cinema, que, com sempre, compta amb la participació del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil nostre de capçalera, Jordi Guillem. Jordi, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Doncs amb aquesta música de Reservoir Dogs comencem des de fa un temps, abans ho fèiem amb la marxa imperial de Star Wars. Comencem aquesta secció, ja sabeu la fórmula, els que no ho sabeu us l'explico. Comentem, el Jordi ens explica 5 de les pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana i després acabarem doncs recordant alguna efemèride o comentant alguna cosa que en aquest cas és d'una actriu que va ser molt important a Hollywood. Jordi, comencem amb Pájaros, en aquest cas amb un parell d'actors que a tu i a mi ens encanta, no? Javier Gutiérrez i Luis Zaire, és una comèdia feta aquí a Espanya.
Sí, sí, és una comèdia espanyola dirigida per un cineasta català com Pau Durà,
sí,
de Barcelona.
Pau Durà, actors... pels que no recordeu, els que veieu Plats Bruts, era sí. el que portava al bar, eh?
Sí, sí, i era guionista també, ja començava a fer coses.
Ha fet diverses pel·lícules, no és precisament la primera.
No, no és una òpera prima, però és la primera, diguéssim, que fa així...
El Pol, era el cambrer, el Pol, li deien el Pol.
El Pol de Plats Bruts.
Pol Requena.
Com deies, Luis Zaera i Javier Gutiérrez són els dos protagonistes d'aquesta història, que és una road movie que ens explica la història del Colombo, que és el personatge que interpreta Javier Gutiérrez, que és un senyor que treballa en un garatge i que trepitja amb marihuana, també, un personatge així fosc.
Una mica fosc, exacte.
Sí, i un dia es troba un altre personatge més fosc que ell encara, que és el que interpreta Luis Zaera, que és Mario, que és un senyor que és aficionat, aparentment, dic per no desvetllar res, a les aus.
Home, la pel·lícula es diu Pájaros, per tant, sí, per això, per ens ha d'estranyar, no?
I li fa una proposta d'aquella sorprenent, que li diu, no, mira, jo necessito que em facis de xofer i que em portis a la Costa Brava perquè vull veure unes grulles, uns ocells concrets. I quan arriben allà, li diu que els ocells han començat una migració cap al delta del Danubi, a Romania, i que han d'anar cap a Romania. Clar, l'home no entén res, però necessita els diners i, per tant, l'acompanya. Evidentment, a sota dels ocells hi ha més coses, però si les voleu saber, doncs a partir d'aquest divendres ja podeu anar als cines a veure aquesta Pájaros, que el Festival de Màlaga va tenir premi millor actor per Luis Zaera.
Molt bé, doncs el que dèiem, no? Luis Zaera i Javier Gutiérrez, personalment a nosaltres dos ens agraden molt, però crec que també són actors preferits de molta gent. Escoltem un trosset d'aquest Pájaros, aviam què ens sembla.
Molt bé.
¿Qué tal, Luisa? Soy yo.
A ver, Colombo, te van a llevar del juzgado para la firma. Espero que el viernes estés en Valencia.
No sé si voy a poder ir. Me ha salido un curro, ¿eh? Estoy de chofer con un tipo que no está bien. Que está jodido, pero muy jodido, ¿eh?
Váyatela. De hecho, voy a ver unas como esas, grullas. Tengo que ampliar el viaje.
¿Y a dónde tienes que ir?
Al delta del Danubio, en Constanza, Rumanía.
Una cosa és recórrer 500 quilòmetres per veure un puto...
Doncs aquesta versatilitat dels dos actors, de Javier Gutiérrez i Luis Zaera, queda aquí demostrada. Aquí és una comèdia, han fet de tot, han fet thrillers, han fet molt tipus de pel·lícula, i en aquest cas doncs es decanten per la comèdia amb aquesta Pájaros, que dirigeix el català Pau Durà. Ens anem al Marroc, amb un drama. Es diu Animalia. Què em pots explicar d'aquest Animalia?
És una pel·li... minoritària, diguéssim, molt sorprenent, perquè barreja gèneres que no estem acostumats. En principi és un drama, també té tocs d'intriga, però també de ciència-ficció, temes sobrenaturals, parla de la maternitat i surten extraterrestres. És una pel·li que va ser premi especial del jurat a Sundance, aquell festival que organitza el senyor Robert Redford, i que va sorprendre bastant, la veritat, una pel·lícula marroquina que explica la història d'una jove, la Ito de la pel·lícula, que és viu amb una... O sigui, s'ha casat amb un noi ric, diguéssim, i està envoltada per l'opulència de la família del seu marit, però ella és una noia senzilla. Està embarassada i a partir d'aquí el seu marit està de viatge, està fora, i comencen a aparèixer en aquests moments relacionats amb l'embaràs o no, estranys successos, coses que passen i que col·loquen el país en un estat d'emergència. Hi ha fenòmens meteorològics, presències sobrenaturals. És una òpera prima que va interessar bastant a Sundance i que jo personalment tinc ganes de veure-la, aquesta Animalia, per veure per on va i què ens explica, perquè n'hem parlat molt bé.
Doncs aquesta pel·lícula feta al Marroc, aquest drama ens porta a França, també un drama, és una pel·lícula que es diu Mi Camino Interior. Què ens pots dir?
Doncs que està basada en una història real, en un llibre que explica la història d'aquest senyor, del Pierre, que és un escriptor conegut, que sempre li han agradat les experiències extremes i viatjar en solitari, i una vegada una de les excursions que fa és com una bogeria, és recórrer França a peu, de dalt a baix, des de la Provença fins a Normandia, Bretanya, el Mont Saint-Michel, a través de petits camins, i això li passa quan té un accident, que una tarda de borratxera...
És una mica tarambana, hem de dir-ho, no?
Sí, sí, és un personatge. El protagonitza, l'interpreta Jean Dujardin, l'actor de The Artist, dirigeix Denis Imbert, i doncs això, té un accident que cau per una... trepa per una façana d'un edifici, cau diversos pisos, etc. No es mata, sinó que es queda en coma, coma profund, i quan surt del coma, doncs ell no es pot mantenir ni de peu, però decideix que ha de fer això, no? És com una promesa interior que es fa ell, doncs que ha de fer aquesta, aquesta aventura vital, no?, que és recórrer, doncs, França a peu per trobar-se a si mateix, d'alguna manera. I
el seu camí interior, no?, com diu el títol.
El camí,
no?,
interior del títol, que en francès no és així, en francès la traducció seria damunt dels camins negres, una mica seria semblant.
Quasi, quasi endevinen, eh?
Quasi, quasi l'endevinen aquesta vegada, i bé... Jean Dujardin, un senyor que, bé, un actor correcte, ha fet comèdia, pot fer altres coses, i aquí ens mostra la seva versatilitat.
Sobre aquesta pel·lícula, Mi Camino Interior, basada en un fet real. Escoltarem una mica, va.
Molt bé.
Encorsetado en una cama, me decía casi en voz alta. Si salgo de esta, atravesaré Francia a pie. Si lograba completar la travesía, conseguiría recuperarme. Partiré desde el sudeste en dirección al Canal de la Mancha hasta el mar.
Es una locura, Pierre. ¿Eres consciente?
Si no, me volveré loco.
Son más de 1000 kilómetros.
1300.
Doncs aquest camí interior, aquest camí vital, com deies, que queda reflectit en aquesta pel·lícula francesa. Anem a Espanya, amb un drama que es diu... Animal barra humano, eh? No és animal humano, sinó que és animal barra humano.
Està separat, sí. És una pel·lícula, amb tot el respecte, eh? És una mica una fricada, aquesta pel·lícula. Sí, no, perquè és una coproducció, de fet, entre Espanya, Itàlia i Mèxic, i la dirigeix Alejandro Puño, que és un cineasta italià que havia fet alguna cosa. És una pel·li que no arribarà a tot arreu, evidentment. Es va veure a Sevilla, al Festival de Sevilla, i també al Festival de Mar del Plata, de l'Argentina. És una mena d'assaig, per explicar-ho ràpid, una mena d'assaig sobre la tauromàquia, els toros. És a dir, el que fa el director és agafar un torero, un aspirant a torero, que és el Mateo, un jove que somnia en ser torero professional, i d'altra banda, la barra aquesta, al costat de humano, doncs l'animal és el fandango, que és un toro petitet que comença a criar-se per acabar
a la plaça.
Morint a la plaça. I a través d'aquests destins, d'aquestes realitats de l'home i de l'animal, doncs va explicant una història, com si veus el cartell, de contraposició entre els dos, no? La història és que veus com es van formant per acabar trobant-se cara a cara en una plaça. Això ja és opinió personal, però amb clara situació de desigualtat, perquè, òbviament, el torero té arma i el toro no. Però, en fi, això ja és un altre debat, que si vols un dia entrem.
Home, és un debat... El toro té les banyes, hi ha molts que tenen banyes, però...
Hi ha molta gent que té banyes, sí, els toros també, però, clar...
Era per fer la...
Hi ha una diferència.
I tal, sí. Absolutament, una diferència abismal. Inclús hi ha animals que els tonegen, per dir-ho ben dit, per dir-ho d'una manera eufemística, perquè així surtin atontats a la plaça i així són més fàcils de torejar. Acabarem, després de parlar d'aquesta pel·lícula, Animal barra Humano, amb Pequeñas cartas indiscretas. És una comèdia feta a Gran Bretanya que, veient el tràiler, ja us ho dic, fa ganes de veure-la.
Pinta bé, oi? Sí, jo vaig pensar el mateix. Està basada també en fets reals, com la pel·li francesa de Jean Dujardin que comentàvem. És una pel·li, és una comèdia negra molt curiosa, perquè està ambientada als anys 20 del segle passat, fa un segle, en una ciutat de Gran Bretanya, una ciutat de costa, Littlehampton, on hi ha una dona, la Edith Swan, i d'altres habitants de la localitat, que comencen a rebre unes cartes molt escandaloses, escrites amb un llenguatge obscè i també molt excèntric i molt estrany, i aquestes dones una situació social alta, diguéssim. La protagonista és Olivia Colman, també trobem Jesse Buckley i Anjana Bazin, Timothy Spall és un dels protagonistes. Doncs reben aquestes cartes i de seguida culpen allò, a l'ovella negra del veïnat, una jove que és mare soltera, que no sé què, que els hi té mania, i es pensen que les envia ella. Però veurem si és ella, sembla que no. La policia comença a investigar-ho i intentaran trobar el culpable perquè les cartes continuen, és a dir, els hi segueixen enviant cartes amb obscenitats i barbaritats, insultant-les i no sé què. Mm-hmm. És molt divertida, la pel·li. I sobretot, doncs això, la curiositat és que són fets reals, és a dir, no és un guionista que s'ha sentat a escriure barbaritats, sinó que això va passar de veritat en un poblet britànic, i la Thea Sharrock, que és la directora, doncs s'encarrega de fer-nos-ho arribar, en una de les que jo diria que és de les més interessants propostes d'aquest cap de setmana que comença.
Doncs acabem aquest repàs a les 5 pel·lícules que ens portaves escoltant unes notes de pequeñas cartes indiscretes.
Perfecte.
Querida Edith, eres una vieja furcia buscona.
Continúa, ¿eh?
Eres una asquerosa embustera y una apestosa golfa.
¿Será una cuestión de envidia?
Creo que ya sabemos quién es.
He intentado amar al prójimo, pero...
¡Te daré las pelotas!
Eso digo.
Doncs ja ho heu vist, quina mena de cartes rebien aquelles senyores, com queda reflectit a pequeñas cartes indiscretes. També s'estrena aquest cap de setmana una pel·lícula de terror dels Estats Units, La primera profecia, una comèdia feta a Espanya, es diu Matusalén, una d'acció dels Estats Units que es diu Freelance, Johnny Puff, Missió secreta, d'animació feta a Espanya, Mayday Club, d'Islàndia, una comèdia d'Islàndia, Mis ganes ganen, la història d'Helena Huelva, un documental fet a Espanya, La función, un drama també fet a Espanya, i també un drama fet aquí, Marilyn i les avispes. I volies marxar recordant que fa més de 100 anys, no? Més de 110 anys, més de 115 anys, no? 116 anys va néixer una actriu d'aquelles de top, no? Era...
De les més top.
Era?
Era Bette Davis. Elizabeth. D'aquí, d'Elizabeth Libelo de Pet. Pet Davis va néixer a un poblet, una ciutat de Massachusetts, a Lowell, el dia 5 d'abril del 1908, i va morir a París, on no hi ha un millor lloc al món per morir que París, que es diu Neuilly-sur-Seine, un poble al costat de París.
Millors ni pitjors, el cas és no morir, no?
Sí, no, home, però si has de morir, escolta,
sí,
jo a París...
Sí, és el que ens ha de passar a tots.
Sí, jo a París. El 6 d'octubre del 1989 va morir amb 80 anys, després d'una llarguíssima carrera. Si fos viva, 116 anys, tu diràs, home, no pot ser. Sí, doncs sí que pot ser, perquè, com vam parlar l'altre dia, a Olot hi ha una senyora que és passa per ser la més antiga, la més veterana, la dona més gran que està viva al món, de les que es té constància, que té 117 anys. Per tant, encara és més gran que la Bette Davis.
Podrien coincidir encara les dues...
Sí, són contemporànies, diguéssim. Uh-huh. La Bette Davis no hagués mort, va morir de càncer de mama. Uh-huh. És una actriu que va començar... La seva biografia és la clàssica biografia de les estrelles de Hollywood, és a dir, comença al teatre, a Nova York, a Broadway, i a partir d'aquí, doncs, quan el cinema comença a agafar volada, diguéssim, doncs ella és una de les primeres que als anys 30, doncs, se'n va cap a Hollywood i comença a fer pel·lícules de tota mena, perquè ella se l'ha considerat sempre com una actriu de drama, una actriu dramàtica, però també ha fet moltes comèdies. De fet, la seva filmografia és absolutament inabastable, ha fet títols de tota mena. Ara, si et sembla, comentarem quines són per tu les seves pel·lis més conegudes.
Jo les tinc apuntades.
Sí, digue'm les preferides. Va,
jo, per mi, les tres millors d'elles són Eva el desnudo, 1950, La loba...
Correcte. La pel·li de Mankiewicz, meravellosa.
De 1941, i Què fue de Baby Jane, tot i que a mi aquestes pel·lícules d'aquest cert terror no m'acaben de...
Aquesta és la meva, jo anava a dir aquesta.
Però fa una interpretació, ella i la Joan Crawford, fa
sí,
una sensació, una
jo tinc una imatge d'aquelles que et queden de petit, suposo que de veure la pel·li per la tele, que és quan li serveix la Bette Davis, si no m'equivoco, la Joan Crawford, que està al llit, li serveix una plata, allò li porta el sopar, i aixeca la cobertura de la safata aquella de plata i hi ha una rata morta al mig.
Doncs sí.
A mi allò em va impactar d'una manera que encara ara, quan vaig a segons quins lloc, em passa. No, efectivament, per mi, Eva el desnudo és una pel·li, Almodóvar li ha retut homenatge a Todo sobre mi madre, per exemple. Eva el desnudo és una pel·li monumental, i també aquesta, i moltíssimes altres. N'ha fet moltes que no...
Marxarem.
Són conegudes, però marxarem.
Marxarem amb una altra, amb la banda sonora d'una altra que a mi em va agradar molt també, sí, que és Jezabel, de 1938.
Ah, molt bé.
La música és de Max Steiner, tot i que dirigeix l'orquestra Charles Gerard. La cançó es diu Waltz, que és Waltz.
Waltz, un clàssic de Hollywood.
Sí, sí. I bé, la pel·lícula la va dirigir William Wyler i el partener de... abans es deia partener, ja sé que sóc molt vell ja. El partener en aquesta pel·lícula de Bette Davis va ser Henry Fonda.
Doncs, va guanyar l'Òscar, perquè deixa'm dir que va guanyar l'Òscar per aquesta pel·lícula, per Jezabel.
Sí, sí, senyor.
També el va guanyar per Peligrosa, un any abans.
Doncs marxem amb aquest waltz, aquest vals de la pel·lícula Jezabel de 1938, recordant una de les grans, com va ser,
sí,
Bette Davis. Tornem la setmana vinent.
Aquí estarem, de cos present. Que vagi molt bé, bon cap de setmana, sigueu feliços.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live, it's in the spot. It's live again, it's live, it's in the spot.
Recte final del Connectats d'aquest divendres. I què us sembla si fem una ullada a les propostes que us oferim des dels diferents municipis del Connectats? Doncs comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
Bona tarda, avui divendres a les 8 del vespre i a la Factoria Cultural Passió segons Sant Joan de Bach a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Demà dissabte, a partir de les 11, 14a edició de la Culturassa a la plaça del 1er de maig. I a les 10 de la nit, Jordi Rabascall presenta Jazz Mediterrani a la nova Jazzcala.
Gràcies, Sergi. Anem a comprovar quina és l'oferta que ens arriba des de Sabadell, Pau Durant.
Les caramelles tornen a la ciutat aquest dissabte. Ho faran de la mà de la vintena de cantaires de la Societat Coral Estrella Daurada. Per primer cop, a més, estaran acompanyades de la coral femenina Violes. Entre el repertori hi haurà una havanera, una sardana i una cançó popular. No hi faltarà, a més, el tradicional popurri. L'actuació arrencarà a les 9 del matí al bar Vilarrúbies, en el carrer del mateix nom, i acabarà al Mercat Central al migdia i a la tarda a la plaça de l'Ajuntament.
Gràcies, Pau. Comprovem que és el que destaca l'agenda de Badalona. Santiago Espasa, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Carme. Aquest cap de setmana a Badalona, el dissabte, el Teatre Zorrilla celebrarà la 25a nit de les Guinauetes a partir de les 8 del vespre. Amb aquest motiu, amics del Teatre Zorrilla ha volgut que hi participessin la majoria de les arts considerades escèniques, com són el circ, la màgia, la dansa, la música i el teatre. És per això que conviden artistes de totes aquestes activitats a interpretar uns esquetxos corresponents a la seva especialitat. Pel que fa al diumenge, la llibreria Salta Martí Llibres fa 20 anys i ho vol celebrar amb tothom. És per això que conviden a fer un vermut a partir de les 12 del migdia a la llibreria. I a la mateixa hora, i dins del mar de la festa medieval Pirates, hi haurà un tast de vins al celler de la Masia de Can Canyador.
Gràcies, Santiago. És temps ara per a les propostes del Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa comemora aquesta tarda el Dia de la Visibilitat Trans, que es va celebrar el passat 31 de març amb la visualització de Como Hojas por el Viento, de Sofía Luz, una història sobre dues dones que fugen del seu país d'origen per trobar més oportunitats a un nou continent. També a partir d'aquesta tarda es podrà veure l'exposició Trans sobre història, mites i persones rellevants del col·lectiu. I d'altra banda, el grup Partenc Tronco presenta el seu darrer treball, Tutupà, demà a la capsa. És el quart disc dels germans Conxita i Fermín Herrero, ple de col·laboracions i diverses novetats, però sempre amb el rerefons de les relacions i el món que ens envolta. Serà a les 10 de la nit i estaran acompanyats del Buen Hijo.
Gràcies, Luis. Torna ara per a les propostes que ens arriben des de Castellar del Vallès. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda. Des de Castellar us convidem a passar pel carrer Major aquest diumenge, concretament a partir de les 4 de la tarda, on hi haurà música dels anys 90 a càrrec de DJ Tardeo, i també hi haurà servei de bar. L'acte l'organitza l'Associació del Centre. La festa està assegurada. Bon cap de setmana a tothom.
Gràcies, Jaume. I des de Sant Cugat, propostes. Comencem avui divendres amb un concert Abbey Road, tribut a The Beatles, un dels millors tributs del món a The Beatles, que torna a Sant Cugat del Vallès per commemorar els 60 anys de l'icònic àlbum A Hard Day's Night. Ni més ni menys que la sala al Siglo Mercantil, entrada general al preu de 17 euros. Demà dissabte, Todos los Gatos Son Pardos, concert homenatge a Gato Pérez al Casino de la Floresta. A partir de les 7, DJ Rumbés per escalfar els cossos, i a partir de les 9 del vespre, Todos los Gatos Son Pardos, concert homenatge, com us dèiem, a en Gato Pérez. Hi haurà menjar i també cervesa artesana. L'organitza la Florestina i col·labora l'Ajuntament. I per diumenge, teatre de party de Sally Potter sota la direcció de Sergi Belbel. Preu de l'entrada general, 28 euros al Teatre Auditori de Sant Cugat. Fins aquí arriba la història. Una setmana més del Connectats. Gràcies per acompanyar-nos. Ja sabeu, ara ens prenem un descans aquest dissabte, diumenge, i tornem dilluns, com sempre, a partir de les 4 i 3 minuts. Fins aleshores, que gaudiu del vostre temps. Adéu-siau.
Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
És un avís pels amants de la lectura, l'escriptura i la cultura en general.
Ja pots participar en el concurs de microrelats de Cugat Mèdia. Si vius, treballes o estudies a Sant Cugat, envia'ns el teu microrelat i podràs aconseguir regals com...
vals per les llibreries de la ciutat, entrades per al Tibidabo, productes Legami, entrades per al Cosmo Caixa, descomptes en cursos i entrades per a Catalunya en miniatura, entre d'altres experiències culturals. pots participar en català, castellà, anglès o francès, en categoria jove o adult. Consulta les bases a cugat.cat. Tens temps per participar fins al 15 d'abril.
El 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia compta amb la col·laboració de...
Ajuntament de Sant Cugat, Catalunya en miniatura, Grup 62, l'Ateneu, Legami, Museu de la Ciència, Cosmocaixa, Penguin Random House, Poble Espanyol, Sprint Idiomes, Tibidabo, El Celler de Llibres, La Salvatge Llibres, Llibreria Paideia i Pati de Llibres.
Embarca ja el vol de la cultura amb el 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ja cala a poc en terra. Eres una ombra i et vaig veure passar. Com més ho mir i pens, només la pluja i la mà, la fragància que la du més enllà. Ningú s'hi fixa, però jo estic plorant. Se puges mitja, ses llàgrimes de sal. Però està entendre plorar, i més si ho fas.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.